dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Els casos de grip comuna en aquesta època doblen els de l'any passat en les mateixes dates. La baixa taxa de vacunació i la immunització global contra la Covid expliquen aquest fenomen. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. La Covid ha deixat el seu espai a la soca de la grip i això tensiona també la feina a les farmàcies catalanes, on els pacients busquen un remei.
D'altra banda, la capacitat mitjana dels embassaments se situa actualment en el 33,15%. En un sol dia ha caigut un 0,08%, tot i que la situació no és tan crítica com la que va portar a declarar la fase d'excepcionalitat per sequera a mitjans del maig passat. La situació tampoc és òptima.
Està fins i tot per sota dels nivells de juliol, quan les reserves s'acostaven al 40%. Sense pluges importants a la vista, es fa necessari gestionar amb prudència els recursos disponibles.
A tot això, continuem amb un cap de setmana marcat pel vent en força punts del territori, malgrat que amb més sol que en la jornada d'ahir dissabte. Òscar Canal.
Ambient molt assolellat, el que tenim per davant, una tarda molt plàcida a tot Catalunya, amb cel ras, i és aquests núvols que han aparegut aquest matí, núvols de vent cap a punts de les Terres de l'Ebre, i fins i tot alguns núvols baixos residuals d'aquesta nevada cap a la cara nord ja s'han trencat, per tant aquesta tarda lluirà un cel radiant a tot el país. Però això sí, amb el vent, i és que aquest fenomen no ens abandonarà pas. Aquesta tarda continuarà bufant amb molta intensitat, especialment cap a punts de l'Empordà, les Terres de l'Ebre i el Pirineu. Compte perquè aquí els cops de vent tornaran a ser forts, amb alguna ratxa puntual de fins a més de 100 km per hora, i la gran novetat és que a migdia l'ambient serà força més hivernal, i és que les temperatures avui seran força més fredes respecte a jornades anteriors, amb màximes que amb prou feines arribaran als 14-15 graus. Això és tot, ho anirem seguint.
En successos, un dispositiu de recerca format per bombers i Mossos busca un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarícies, al Vallès Occidental i la muntanya de Montserrat.
El noi va sortir de casa i a la tarda per anar a fer una excursió per la zona de Montserrat i se li va perdre la pista.
En cultura, el tema La deixo caure, de Marc Andorell, ha guanyat la primera edició del festival OP Fest de les televisions locals, que va viure la gran gala final el passat vespre.
D'altra banda, és cap de setmana de festes de Sant Antoni en molts municipis de Catalunya, amb els particulars tres tombs en molts emplaçaments.
En plana esportiva, en futbol, el Barça buscarà aquest vespre el primer títol de l'era Flick. Els blaugranes juguen la final de la Supercopa davant el Madrid a l'Arabia Saudita a les 8 del vespre.
A la Lliga, el Girona va guanyar ahir in extremis al camp de l'Alavés i l'Espanyol va empatar a casa davant el Leganés.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Els casos de grip comuna en aquesta època doblen els de l'any passat en les mateixes dates. La baixa taxa de vacunació i la immunització global contra la Covid expliquen aquest fenomen. La Covid ha deixat el seu espai a la soca de la grip. Això tensiona també la feina a les farmàcies catalanes on els pacients busquen un remei. Maite Polo.
La taxa de vacunació contra la grip a Catalunya és la més baixa dels últims 5 anys i això amoïna el col·lectiu farmacèutic, especialment en el cas de les persones més febles. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya és Antoni Torres.
La taxa de vacunació va avall, la qual cosa és molt preocupant, especialment amb el grup de la gent a partir de 60 cap a dalt i més encara de 70 cap a dalt i els nens de per sota de 6 anys.
Aquest any és el primer en què les farmàcies han participat en la difusió de la vacuna. Els professionals han fet un test a 600.000 majors de 60 anys per convidar-los a posar-se l'antídot i esperen incidir positivament en la campanya. Constaten amb grups d'usuaris i usuàries que els resulta un obstacle al sistema de vacunació tal com està organitzat.
Ostres, ara tinc que trucar al cap. Ui, a veure per quan donen mora. No, sí, no em va bé. Bueno, després truco, ja trucaré. Vale, ja ho faré. Doncs ja m'aproparé. Però aquestes barreres que impliquen aquesta acció de l'usuari proactiva d'anar a vacunar-se, no el tenim adquirit amb la grip.
La vacuna de la grip no té un efecte immediat, sinó que cal esperar entre 48 i 72 hores.
A tot això, els metges de família i infermeres constaten un increment important d'activitat als CAP aquests darrers dies per l'augment dels virus respiratoris.
L'augment d'activitat sobrevinguda pot provocar que hi hagi un increment de dèmon en l'activitat ordinària, la programada. En aquesta situació, els metges recomanen la mascareta als centres sanitaris i que les persones de risc se la posin en espais tancats amb aglomeracions, com el transport públic o les rebaixes.
La capacitat mitjana dels embassaments se situa actualment en el 33,15%. En un sol dia ha caigut un 0,08%, tot i que la situació no és tan crítica com la que va portar a declarar la fase d'excepcionalitat per sequera a mitjans del maig passat, la situació tampoc és òptima.
Està fins i tot per sota dels nivells de juliol, quan les reserves s'acostaven al 40%. Sense pluges importants a la vista, es fa necessari gestionar amb prudència els recursos disponibles. Norma Lebrero.
Les pluges de la tardor van fer recuperar notablement les reserves d'aigua dels embassaments catalans, però ara ja fa unes setmanes que no plou i se'n comencen a ressentir. Prova d'això és que l'església del Pantà de Sau, a Osona, torna a despuntar completament i la capacitat se situa al 14%. La situació és millor que la de fa un any, en què el govern decretava l'emergència per falta d'aigua, però es podria tornar a repetir en breu si se segueixen consumint els recursos hídrics al ritme actual. Aquesta setmana la Plataforma en Defensa de l'Ebre demanava que el nou Pla de Regadius 2025-2040 de Catalunya no contempli més cultius i es modernitzin els sistemes per evitar més consum. Matilde Font és portaveu de la Plataforma de l'Ebre.
Per nosaltres la modernització dels regadius hauria de ser per estalviar aigua de tal manera que al final ne consumisques menys. Però fins ara, pel que hem vist sempre, la cosa acaba en que modernitzen regadius per fer més cultius i, per tant, acaben utilitzant més aigua en la mateixa superfície, o bé com estalvien aigua perquè es han modernitzat, llavors amplien aquell regadiu i amplien la superfície.
En un any, els municipis del Ter Llobregat han aconseguit reduir el consum d'aigua amb gairebé 10 litres menys per habitant al dia respecte al 2023. Des de llavors s'han empès diverses mesures, com les que anunciava aquesta setmana l'Ajuntament de Palafrugell per limitar la mida de les noves piscines privades. En concret, no podran accedir del 1,5 metres de fondària i 75 metres quadrats. L'objectiu és que no excedeixin els 100 metres cúbics d'aigua.
A manca de pluges, continuem amb un cap de setmana marcat pel vent en força punts del territori català i per algunes nevades que han tingut lloc les darreres hores al Pirineu.
Protecció Civil manté l'alerta Vencat perquè continua la previsió de fortes ratxes de vent superiors a 90 km per hora, sobretot a cotes altes fins la pròxima mitjanit, sobretot a les comarques del Prepirineu, Pirineu, Litoral i Prelitoral. Ahir, a més de 20 municipis, es van superar els 70 km per hora, tant del Pirineu i Prepirineu com de l'extrem sud i de l'Empordà. En una desena es van sobrepassar els 90, va ser el Montsià, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. A Portbou, a l'Alt Empordà, es va arribar als 138 km per hora i avui als 121.
Obrim plana política després que Esquerra Republicana hagi decidit no aprovar els pressupostos fins que no es compleixin els pactes d'investidura amb els socialistes, els comuns entren en escena.
El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, insta el govern a actuar amb més rapidesa amb les mesures en habitatge i acusa Esquerra de prioritzar els seus càlculs polítics per sobre de l'interès general que impliquen els pressupostos. Ho ha dit en un acte en motiu dels tres tombs a Barcelona.
Ni la parsimònia en el govern ni els càlculs polítics que pugui fer Esquerra Republicana per la seva situació interna poden demorar l'entrada i la posada en marxa de les mesures que necessita la gent per poder pagar d'una vegada per totes el seu lloguer i, evidentment, també per poder accedir a un habitatge, per poder pagar la hipoteca. Els problemes dels polítics no paguen el lloguer ni paguen la hipoteca i, per tant, nosaltres tenim molt clar que hi hagi pressupostos o no, les mesures que hi ha a l'acord d'investidura dels comuns s'han de posar en marxa el més aviat possible.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ratifica que compliran els terminis dels pactes assolits amb Esquerra i ratificats pel PSOE, per tant, del govern de l'Estat. Ho diu en una entrevista al diari El País.
Però quins són realment els suposats incompliments dels pactes que han provocat la plantada d'Esquerra? Carme de Fez.
Esquerra considera que no s'estan complint els calendaris en alguns dels punts essencials del pacte d'investidura. El primer, una de les potes de l'acord, és aconseguir una solució per al conflicte polític. La Convenció Nacional per resoldre aquest punt s'hauria d'haver impulsat en el primer ple del Parlament després de la investidura, però des del 8 d'agost no s'ha registrat cap iniciativa parlamentària per impulsar aquest punt. La segona gran pota de l'acord, el finançament singular per a Catalunya, estaria dins de termini. L'acord era formalitzar la proposta en una comissió bilateral Estat-Generalitat en el primer trimestre de l'any, però els d'Esquerra veuen impossible implementar mesures abans d'aprovar els pressupostos. També veuen incompliment en els terminis de la tercera pota de l'acord, el reforç dels pilars del Reconeixement Nacional de Catalunya. El Pacte Nacional per la Llengua s'hauria d'haver aprovat en els 100 primers dies del nou govern, a mitjans de novembre. El govern confia poder tirar-ho endavant en el primer trimestre d'aquest any i justifica el retard pel gran nombre d'actors implicats. La quarta pota de l'acord és la més complexa, la de les polítiques públiques i infraestructures. En alguns aspectes s'està avançant, com en l'habitatge, però en d'altres, com el traspàs de Rodalies, s'avança més lent. En els primers 5 mesos de legislatura s'han tramitat algunes de les lleis compromeses, com la de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, la Llei de Memòria Democràtica o revertir la fiscalitat del Hard Rock. En els pròxims 6 mesos s'haurien de complimentar d'altres, com la Llei Catalana d'Arrendaments Urbans, la Llei del Tercer Sector Social o la Llei per establir la gratuïtat universal en la primera etapa de l'educació infantil.
A tot això, Catalunya ha tancat el 2024 amb gairebé 570.000 treballadors autònoms, 7.000 més que l'any anterior, segons dades de l'Associació d'Autònoms ATA, publicades avui diumenge.
Al conjunt de l'Estat s'han registrat 42.000 treballadors autònoms. Ara són més de 3.300.000. A Catalunya, la majoria d'autònoms es concentren a les comarques de Barcelona, amb uns 412.000, el 72% del total. Catalunya aglutina el 16% del total d'autònoms de tot l'Estat. Malgrat l'increment de treballadors per compte propi, en els últims 5 anys s'han produït 2 factors negatius. Es perd teixit entre les petites i mitjanes empreses i han desaparegut 50.000 autònoms i empreses ocupadores. Per sectors, els col·lectius amb més caigudes són el comerç, la indústria i l'agricultura, per aquest ordre. El col·lectiu d'autònoms continua tenint veu de dona. El 2024 ha sumat 22.000 noves autònomes.
En successos, un dispositiu de recerca format per bombers i Mossos d'Esquadra busca un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses, el Vallès Occidental i la muntanya de Montserrat.
El noi va sortir de casa ahir a la tarda per anar a fer una excursió per la zona de Montserrat i se li va perdre la pista. Cap a 2:15 de la nit, la família va alertar els serveis d'emergències de la desaparició i es va trobar el cotxe del jove en un aparcament de Monistrol, a tocar del pavelló municipal. La recerca compta amb 10 dotacions terrestres i l'helicòpter dels bombers i se centra al parc natural de la muntanya de Montserrat i a l'entorn del terme municipal de Vacarisses.
A tot això, un home va morir aquest dissabte a la tarda mentre feia escalada a Odèn, al Solsonès.
La víctima es va precipitar entre 15 i 20 metres mentre feia la paret de canal de la via Fills del Vent. L'escalador va quedar penjat de les cordes per sota d'un desplom a uns 150 metres de terra. Els bombers van rebre l'avís de l'accident passats uns minuts de 2:15 i van mobilitzar 2 helicòpters amb un equip conjunt amb el sistema d'emergències mèdiques que va determinar la mort de l'home.
Després de la intensa marató comercial que ha tingut lloc les darreres setmanes, des de finals de novembre per la campanya de Nadal i Reis i amb l'obertura en dies festius inclosos, avui es viu el primer diumenge de rebaixes i el darrer de comerços oberts arreu de Catalunya.
Evidentment que els negocis tinguin permís per obrir no vol dir que tots ho facin. Sí que ho fan els centres comercials i botigues de grans cadenes, però en el cas del petit comerç hi ha casos que sí que opten per mantenir tancat, tot i ser diumenge de rebaixes.
Precisament el comerç de Reus encara la temporada de rebaixes amb optimisme. Fins al 28 de febrer hi haurà descomptes en diversos establiments de la capital del Baix Camp per buidar l'estoc. Des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Els comerciants de Reus han iniciat les rebaixes amb bones expectatives després d'una campanya de Nadal marcada per una molt bona afluència de gent als carrers gràcies a l'enllumenat i a les activitats organitzades. Tot i això, el consum ha estat més moderat del que s'esperava, afectat per l'augment del cost de vida. Les rebaixes són ara una oportunitat per donar sortida als estocs i atraure clients que busquen productes a preus més assequibles. Rosa Lucas, presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, destaca que aquestes promocions ajuden a revitalitzar el comerç local, tot i la forta competència del comerç en línia i del pes creixent d'altres campanyes com el Black Friday. Escoltem-la.
Una ciutat sense comerç és una ciutat dormitori i hem d'intentar lluitar perquè els comerços de proximitat cada dia tinguin més vida, cosa que hem de posar a treballar tots des de casa nostra.
Els botiguers confien que la combinació d'ofertes atractives del comerç de proximitat animarà els consumidors a comprar a Reus.
Gairebé un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Aquesta tarda està previst que es dugui a terme el primer tall de la C-16 a Berga per reclamar el desplegament de la T-Mobilitat al Berguedà. La concentració preveu tallar la carretera entre les 4 i les 5 de la tarda al punt quilomètric 99.3, just davant de la boca nord del túnel de Berga.
L'acció està impulsada per Berga, grup independent, formació present a l'Ajuntament de Berga amb 2 regidors que compliran les amenaces expressades tot just fa 4 mesos en el decurs del ple ordinari del setembre del consistori de la capital. Argumenta que és una enorme desigualtat i una important afectació econòmica el fet que el Berguedà no estigui integrat tarifàriament a l'autoritat del transport metropolità de Barcelona. Consideren que el govern no ha fet cap pas en ferm per a la integració de la comarca al sistema i veuen l'anunci de finals d'any com una mesura dissuasòria. De fet, avancen que mentre l'aplicació no sigui efectiva s'organitzaran més mobilitzacions.
Del Berguedà cap al Vallès, la unitat de documentació de la Policia Nacional de Sant Cugat va tancar el passat 30 d'agost. Des de llavors, la ciutadania ha de desplaçar-se a altres municipis per tramitar l'expedició del DNI o el passaport, entre d'altres documents.
Al ple municipal de setembre, l'Ajuntament va adquirir el compromís de treballar conjuntament amb el Ministeri de l'Interior per restablir el servei. Ara, la Policia Nacional té sobre la taula diverses opcions per establir una nova comissaria a Sant Cugat on expedir documents com el DNI o el passaport. Cugat Mèdia, Sara Vella.
Durant el ple de desembre de 2024, el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals de Sant Cugat, Jordi Puigneró, en resposta a una pregunta de la regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, va explicar que la Policia Nacional té sobre la taula diverses opcions. Sentim a Jordi Puigneró.
Hem estat treballant en diferents opcions per fer que diferents tipus de locals, uns de caràcter públic i altres de caràcter privat, doncs estiguin a la disposició de ser locals que, en aquest cas, doncs el Ministeri de l'Interior volgués llogar, volgués comprar, per poder prestar aquest servei.
L'alcalde Josep Maria Vallès va filar prim i va explicar que la Policia Nacional necessita un local que almenys tingui 400 metres quadrats. És per això que els espais municipals, propietats de Promusa, que l'Ajuntament va oferir, no complien els requisits. Una de les opcions que hi ha ara sobre la taula és el local d'un privat, mediat a través de la portaveu del PSC, Helena Vila, que es troba al centre de Sant Cugat i que sí que podria reunir les condicions per acollir la nova comissaria. Vallès ha traslladat la informació sobre aquest espai a la delegació del govern espanyol perquè la tingui en consideració.
D'altra banda, estudiants de Palamós, al Baix Empordà, fan classes de noves tecnologies a la gent gran.
Alumnes de l'Institut i de l'Escola Badruna els ajuden a familiaritzar-se amb l'ús de telèfons mòbils i tauletes. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Ja estan obertes les inscripcions pel curs de noves tecnologies per a la gent gran que organitza l'Ajuntament de Palamós. És una experiència intergeneracional que s'ha fet anteriorment amb bons resultats. Ara, però, arriba amb alguns canvis, com explica la regidora de Ciutat Educadora i Gent Gran de l'Ajuntament de Palamós, Iolanda Aguilar.
Taller que ja havia anat funcionant els darrers anys amb la col·laboració dels alumnes de l'Institut i de l'Escola Badruna. I aquest any el que canvia és que farem en dos torns diferents. Hi haurà un primer torn per alumnes nous, per alumnes que vulguin iniciar i que vulguin conèixer més en profunditat com funciona el seu mòbil, les seves tauletes, i un segon torn amb alumnes de l'any passat per seguir perfeccionant o aquells dubtes que a vegades se'ls acaba generant.
Per participar a les classes del curs de noves tecnologies, per a la gent gran cal tenir més de 60 anys, estar empadronat a Palamós i portar un telèfon mòbil, ordinador o una tauleta digital.
La cançó
guanyadora
de la primera edició d'Ope Fest
és
Marc Enduré.
Així s'anunciava el passat vespre al Teatre Auditori de Cardedeu que el tema La deixo caure de Marc Endurell era el guanyador de la primera edició del festival Ope Fest de les televisions locals.
Esquerra, jo era un adolescent de ciutat que sentia atrapat en mi.
Així sonava el tema de Marc Endurell, que era la proposta d'Olot Televisió. El segon classificat va ser Statu Quoniam de Ràdio Televisió de Cardedeu. La tercera, Aitana, de Televisió de Costa Brava. Els quarts, Sergi i Miquel, de Canal Terres de l'Ebre. I en cinquè lloc, Soulmates, de Gavà Televisió.
La gala va tenir tots els ingredients d'un gran show. Música, ball, espectacle, votacions de les televisions i votació de l'audiència. Van ser més de 3 hores en directe en una aposta sense precedents a Catalunya. La gala es va poder seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, és cap de setmana de festes de Sant Antoni en molts municipis de Catalunya. Per exemple, a Valls, la capital de l'Alcamp, on des d'aquest matí viuen el dia fort amb la desfilada dels carros i cavalls per diferents carrers de la ciutat. Segurament ja la recta final, si no ha acabat, i per això hi anem en directe, per saber com ho estan vivint i com ho han viscut al llarg d'aquest matí. Allà hi tenim el company de Ràdio Ciutat de Valls, el David Prats. David, bon dia.
Bon dia des de la plaça del Blat de Valls. Fa pocs minuts que ha acabat aquest tres tombs pel que fan el que són els tombs de l'Ajuntament, amb una baixada neta de tots els carros i cavalleries participants a la festa, en un recorregut que ha començat al camí dels molls de l'estació 11:45 del matí i ha tingut també la benedicció de tots els elements que participen a l'església de Sant Antoni. El moment de pell de gallina, però, ha estat aquests tombs de l'Ajuntament, que a mesura doncs, que anaven baixant, rebien l'aplaudiment de molt del públic que encara es congrega aquí a la plaça del Blat. El recorregut dels tres tombs, que finalitza al mateix lloc on ha començat, el camí dels molls de l'estació. Una 46a edició dels tres tombs, que ha tingut també novetats pel que fa a la vigília, durant la jornada dissabte, amb la rifa del porquet, i la vespre de Sant Antoni, on des de la societat que porta el mateix nom es va recuperar la revetlla i també el sopar popular amb una sèrie d'actes que també van comptar amb la participació de la Mulassa de Valls. Pels que encara vulguin viure els tres tombs, tenen fins a les 6 de la tarda l'exposició que està instal·lada a la plaça del Pati, és a dir, una exposició a l'aire lliure de 6 carros històrics de la mateixa societat de Sant Antoni.
Moltes gràcies, David. Bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha encetat aquest migdia també les festes de Sant Antoni Abat.
En aquest cas, la celebració s'allargarà una setmana i participen desenes de persones i entitats del municipi. Ho ha seguit en Roger Rams, des d'Ona Codinenca.
Desenes de persones s'han congregat aquest matí a la plaça Catalunya de Caldes de Montbui per presenciar el tret de sortir dels actes de celebració de Sant Antoni Abat. La tronada inicial, que s'ha fet escoltar per tot el municipi, i un vermut dels abanderats, han estat els primers passos d'una festa que culminarà d'aquí a una setmana amb el passant dels Tres Tombs i el ball de plaça. Així vivien l'emoció alguns dels abanderats d'aquesta edició.
Bueno, doncs, sobretot amb molta intensitat i molta il·lusió, doncs, perquè sempre això ha sigut doncs, un somni des de petits que hem tingut i, a més, amb tots els preparatius que tenim des de dies enrere, els hem estat preparant també amb molta il·lusió, sempre pensant en aquest dia, que tampoc volem que arribi, però no volem que passi.
Bueno, tot el procés amb molts nervis, la veritat, preparant moltes coses i amb mil coses a fer, però amb molta il·lusió i supercontents de tenir aquesta oportunitat.
Durant la setmana vinent es faran diversos assajos del ball de plaça, una missa de difunts i també actes culturals amb entitats del poble, tot plegat a l'espera de que més de 200 animals recorrin diumenge vinent als carrers de Caldes de Montbui.
Deixem les festes de Sant Antoni i parlem de la Passió de Cervera, que estrenarà nou escenari en la nova temporada de representacions que començarà el 16 de març i s'allargarà fins al 18 d'abril.
Després de mesos de feina, la renovació i el reforç de la tarima ja estan gairebé a punt i la previsió és que els intèrprets puguin assajar-hi d'aquí un parell de setmanes. Es tracta d'una millora urgent, segons el patronat, que permetrà guanyar en seguretat, polivalència escènica i esmorteir el soroll entre escenes. A més, en l'apartat artístic, enguany culmina la dinamització de les tres parts de l'obra amb l'objectiu d'escurçar-la i fer-la més atractiva pel públic jove.
Les 2:22, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça buscarà aquest vespre el primer títol de l'era Flick. Els blaugranes juguen la final de la Supercopa davant el Real Madrid a Gida, a l'Aràbia Saudita, a partir de les 8 del vespre.
El tècnic alemany del Barça pot comptar amb Dani Olmo i Pau Víctor.
En la Lliga, el Girona va guanyar ahir in extremis al camp de l'Alavés i l'Espanyol va empatar a casa davant el Leganés.
El colombià John Solís va marcar el 0-1 al minut 91 pels gironins, que són setens amb 28 punts, a tocar de les places europees. Mentre que l'Espanyol no surt del descens després d'empatar un amb un rival directe, el Leganés, Cabrera va anotar la diana local.
A la Lliga Femenina, el Barça va imposar la seva llei en el duel català davant el Llevant Badalona, el Johan Cruyff. 6-0 van guanyar les de Pere Romeu, que segueixen comptant els partits per victòries.
Mentre que l'Espanyol va perdre casa per 1-2 davant l'Atlètic Club, les de Sara Monforte perden 6 jornades després.
Més futbol. La primera federació masculina, el Nàstic, es va imposar per 5-0 a la Gimnàstica Segoviana al nou estadi i se situa tercer, empatat amb la Real Societat, que és segon i el rival de la pròxima setmana.
Mentre que el Barça Atlètic va empatar un al camp del líder, la Cultural Leonesa, i continua dotzè a la classificació.
Canviem d'esport. En bàsquet, bones notícies pels catalans. Ahir dissabte, el Baxi Manresa va vèncer agònicament a la pista del Saragossa per 92-93 al darrer segon i ara mateix jugaria a la Copa del Rei.
També ho faria la penya, que va sumar un bon triomf a l'Olímpic davant l'Andorra per 93-86. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va guanyar ahir 93-86 a un Moravan Andorra que encaixa ja la seva cinquena derrota consecutiva i està a una sola derrota del descens. El conjunt verdinegre, tot el contrari, està en ratxa, porta 9 victòries en els últims 11 partits a la Lliga ACB, i dissabte vinent a Manresa podria jugar-se ser cap de sèrie a la Copa del Rei. El conjunt verdinegre va tenir en 4 jugadors com a gran referent, sobretot Robertson, que amb 22 punts i en els moments calents va ser determinant. També se li van sumar en el joc interior Pustovi, amb 17 punts, i Antetòmic amb 18, que van fer un recital, mentre el jove Yannick Crac, amb 15, va ser també determinant en el moment en què van obrir forat en el marcador. 6.000 persones en el Palau Olímpic que van acabar amb una festa perquè van celebrar la classificació per la Copa juntament amb els aficionats verd i negres, traient el bitllet que havien ofert des de la Lliga ACB.
A tot això, el Barça se l'està jugant des de la 1 del migdia a Gran Canària. Necessita guanyar si vol tenir opcions a Copa i de moment està empatant 64-64 quan falten 7 minuts pel final. D'altra banda, ja sense opcions, des de quarts d'una, el Lleida visitava l'UQAM Múrcia. De fet, el partit ja ha acabat i el Lleida ha perdut per 88-81.
I aquesta tarda, a les 5, el Girona rebrà el Baskonia. Girona FM, Marta Serres.
Després de la increïble i importantíssima victòria de l'altre dia contra el Barça, el bàsquet Girona podria sumar avui el tercer triomf consecutiu aquest 2025 si supera el Baskonia. L'equip vitorià arriba amb la necessitat de guanyar si vol tenir alguna opció d'entrar a la Copa del Rei, ja que ara mateix és desè classificat després d'haver perdut la setmana passada contra el Real Madrid i només li val guanyar. El conjunt de Pablo Laso no podrà comptar amb el seu capità, Tadasse de Kerskis, ni tampoc amb el seu millor home, Marcus Howard, que és dubte fins a última hora, ja que està tocat del genoll i ja no va poder jugar el partit de divendres d'Eurolliga. Per part dels gironins, Moncho Fernández podrà comptar amb tothom, menys amb Ibs Fons, que segueix de baixa des de fa setmanes. Tant la temporada passada com l'anterior, el Baskonia va endur-se els partits a Fontejau. A veure si avui, però, amb el canvi de dinàmica, els blanquivermells segueixen amb línia ascendent i aconsegueixen una victòria que els deixaria pràcticament fora del descens.
Canviem novament d'esport en hoquei patins des de 2:15 del migdia i fins fa pocs minuts s'estava jugant la 13a jornada de la màxima categoria masculina, en aquest cas unificada. El partit més destacat s'ha jugat a Reus. Els del Baix Camp, que són segons, rebien el Barça, líder intractable, i el partit ha acabat amb victòria blaugrana per 1-2, remuntant la diana inicial local. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Off my mind, Lord knows I tried a million.
són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Els casos de grip comuna en aquesta època doblen els de l'any passat en les mateixes dates. La baixa taxa de vacunació i la immunització global contra la Covid expliquen aquest fenomen. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. La Covid ha deixat el seu espai a la soca de la grip. I això tensiona també la feina a les farmàcies catalanes, on els pacients busquen un remei.
D'altra banda, la capacitat mitjana dels embassaments se situa actualment en el 33%. En un sol dia ha caigut un 0,08%, tot i que la situació no és tan crítica com la que va portar a declarar la fase d'excepcionalitat per sequera a mitjans del mes de maig. La situació tampoc és òptima.
Està fins i tot per sota dels nivells de juliol, quan les reserves s'acostaven al 40%. Sense pluges importants a la vista, es fa necessari gestionar amb prudència els recursos disponibles.
No hi ha pluges, però continuem amb un cap de setmana marcat pel vent en força punts del territori, malgrat que hi ha més sol que en la jornada d'ahir dissabte. Òscar Canal.
Ambient molt assolellat, el que tenim per davant, una tarda molt plàcida a tot Catalunya, amb cel ras, i és aquests núvols que han aparegut aquest matí, núvols de vent cap a punts de les Terres de l'Ebre, i fins i tot alguns núvols baixos residuals d'aquesta nevada cap a la cara nord ja s'han trencat, per tant aquesta tarda lluirà un cel radiant a tot el país, però això sí amb el vent, i és que aquest fenomen no ens abandonarà pas. Aquesta tarda continuarà bufant amb molta intensitat, especialment cap a punts de l'Empordà, les Terres de l'Ebre i el Pirineu. Compte perquè aquí els cops de vent tornaran a ser forts, amb alguna ratxa puntual de fins a més de 100 km per hora, i la gran novetat és que a migdia l'ambient serà força més hivernal, i és que les temperatures avui seran força més fredes respecte a jornades anteriors, amb màximes que amb prou feines arribaran als 14-15 graus. Això és tot, ho anirem seguint.
En successos, un dispositiu de recerca format per bombers i Mossos d'Esquadra busca un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses, el Vallès Occidental i la muntanya de Montserrat.
El noi va sortir de casa i a la tarda per anar a fer una excursió per la zona de Montserrat i se li va perdre la pista.
En cultura, el tema La deixo caure de Marc Andorell ha guanyat la primera edició del festival OPFES de les televisions locals, que va viure la seva gran gala final el passat vespre.
D'altra banda, és cap de setmana de festes de Sant Antoni en molts municipis de Catalunya, amb els particulars Tres Tombs en molts emplaçaments.
En esports, en futbol, el Barça buscarà aquest vespre el primer títol de l'era Flick. Els blaugranes juguen la final de la Supercopa davant el Madrid a l'Aràbia Saudita a les 8.
A la Lliga, el Girona va guanyar in extremis al camp de l'Alavés i l'Espanyol va empatar a casa davant el Leganés.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Els casos de grip comuna en aquesta època doblen els de l'any passat en les mateixes dates. La baixa taxa de vacunació i la immunització global contra la Covid expliquen aquest fenomen. La Covid ha deixat el seu espai a la soca de la grip. Això tensiona també la feina a les farmàcies catalanes, on els pacients busquen un remei. Maite Polo.
La taxa de vacunació contra la grip a Catalunya és la més baixa dels últims 5 anys i això amoïna el col·lectiu farmacèutic, especialment en el cas de les persones més febles. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya és Antoni Torres.
La taxa de vacunació va avall, la qual cosa és molt preocupant, especialment amb el grup de la gent a partir de 60 cap a dalt i més encara de 70 cap a dalt i els nens de per sota de 6 anys.
Aquest any és el primer en què les farmàcies han participat en la difusió de la vacuna. Els professionals han fet un test a 600.000 majors de 60 anys per convidar-los a posar-se l'antídot i esperen incidir positivament en la campanya. Constaten amb grups d'usuaris i usuàries que els resulta un obstacle al sistema de vacunació tal com està organitzat.
Ostres, ara tinc que trucar al cap. Ui, a veure per quan donen mora. No, sí, no em va bé. Bueno, després truco, ja trucaré. Vale, ja ho faré. Pues ja m'aproparé. Però aquestes barreres que impliquen aquesta acció de l'usuari proactiva d'anar a vacunar-se, no el tenim adquirit amb la grip.
La vacuna de la grip no té un efecte immediat, sinó que cal esperar entre 48 i 72 hores.
A tot això, els metges i infermeres constaten un increment important d'activitat als CAP aquests dies per aquest augment dels virus respiratoris.
L'augment d'activitat sobrevinguda pot provocar que hi hagi un increment de dèmon en l'activitat ordinària, la programada. En aquesta situació, els metges recomanen la mascareta als centres sanitaris i que les persones de risc se la posin en espais tancats amb aglomeracions, com el transport públic o les rebaixes.
La capacitat mitjana dels embassaments se situa actualment en el 33,15%. En un sol dia ha caigut un 0,08%, tot i que la situació no és tan crítica com la que va portar a declarar la fase d'excepcionalitat per sequera a mitjans del mes de maig passat. La situació tampoc és òptima.
Està fins i tot per sota dels nivells de juliol, quan les reserves s'acostaven al 40%. Sense pluges importants a la vista, es fa necessari gestionar amb prudència els recursos disponibles. Norma Lebrero.
Les pluges de la tardor van fer recuperar notablement les reserves d'aigua dels embassaments catalans, però ara ja fa unes setmanes que no plou i se'n comencen a ressentir. Prova d'això és que l'església del Pantà de Sau, a Osona, torna a despuntar completament i la capacitat se situa al 14%. La situació és millor que la de fa un any, en què el govern decretava l'emergència per falta d'aigua, però es podria tornar a repetir en breu si se segueixen consumint els recursos hídrics al ritme actual. Aquesta setmana, la Plataforma en Defensa de l'Ebre demanava que el nou Pla de Regadius 2025-2040 de Catalunya no contempli més cultius i es modernitzin els sistemes per evitar més consum. Matilde Font és portaveu de la Plataforma de l'Ebre.
Per nosaltres, la modernització dels regadius hauria de ser per estalviar aigua de tal manera que al final ne consumisques menys. Però fins ara, pel que hem vist sempre, la cosa acaba en que modernitzen regadius per fer més cultius i, per tant, acaben utilitzant més aigua en la mateixa superfície, o bé com estalvien aigua perquè es han modernitzat, llavors amplien aquell regadiu i amplien la superfície.
En un any, els municipis del Ter Llobregat han aconseguit reduir el consum d'aigua amb gairebé 10 litres menys per habitant al dia respecte al 2023. Des de llavors s'han empès diverses mesures, com les que anunciava aquesta setmana l'Ajuntament de Palafrugell per limitar la mida de les noves piscines privades. En concret, no podran accedir del 1,5 metres de fondària i 75 metres quadrats. L'objectiu és que no excedeixin els 100 metres cúbics d'aigua.
Manca de pluges, però continuem un cap de setmana marcat pel vent en força punts del territori català i per algunes nevades que han tingut lloc ja les darreres hores al Pirineu.
Protecció Civil manté l'alerta Vencat perquè continua la previsió de fortes ratxes de vent superiors a 90 km per hora, sobretot a cotes altes fins la pròxima mitjanit, a les comarques del Prepirineu, Pirineu, Litoral i Prelitoral. Ahir, a més de 20 municipis, es van superar els 70 km per hora, tant del Pirineu i Prepirineu com de l'extrem sud i l'Empordà. En una desena es van sobrepassar els 90, va ser el Montsià, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. A Portbou, a l'Alt Empordà, es va arribar als 138 km per hora i avui als 121.
Obrim plana política després que Esquerra Republicana hagi decidit no aprovar els pressupostos fins que no es compleixin els pactes d'investidura amb els socialistes, els comuns entren en escena.
El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, insta el govern a actuar amb més rapidesa amb les mesures en habitatge i acusa Esquerra de prioritzar els seus càlculs polítics per sobre de l'interès general que impliquen els pressupostos. Ho ha dit en un acte en motiu dels Tres Tombs a Barcelona.
Ni la parsimònia del govern ni els càlculs polítics que pugui fer Esquerra Republicana per la seva situació interna poden demorar l'entrada i la posada en marxa de les mesures que necessita la gent per poder pagar d'una vegada per totes el seu lloguer i, evidentment, també per poder accedir a un habitatge per poder pagar la hipoteca. Els problemes dels polítics no paguen el lloguer ni paguen la hipoteca i, per tant, nosaltres tenim molt clar que hi hagi pressupostos o no, les mesures que hi ha a l'acord d'investidura dels comuns s'han de posar en marxa el més aviat possible.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ratifica que compliran els terminis dels pactes assolits amb Esquerra i ratificats pel PSOE, per tant, del govern de l'Estat. Ho diu en una entrevista al diari El País.
Però quins són realment els suposats incompliments dels pactes que han provocat la plantada d'Esquerra? Carme de Fez.
Esquerra considera que no s'estan complint els calendaris en alguns dels punts essencials del pacte d'investidura. El primer, una de les potes de l'acord, és aconseguir una solució per al conflicte polític. La Convenció Nacional per resoldre aquest punt s'hauria d'haver impulsat en el primer ple del Parlament després de la investidura, però des del 8 d'agost no s'ha registrat cap iniciativa parlamentària per impulsar aquest punt. La segona gran pota de l'acord, el finançament singular per a Catalunya, estaria dins de termini. L'acord era formalitzar la proposta en una comissió bilateral Estat-Generalitat en el primer trimestre de l'any, però els d'Esquerra veuen impossible implementar mesures abans d'aprovar els pressupostos. També veuen incompliment en els terminis de la tercera pota de l'acord, el reforç dels pilars del Reconeixement Nacional de Catalunya. El Pacte Nacional per la Llengua s'hauria d'haver aprovat en els 100 primers dies del nou govern, a mitjans de novembre. El govern confia poder tirar-ho endavant en el primer trimestre d'aquest any i justifica el retard pel gran nombre d'actors implicats. La quarta pota de l'acord és la més complexa, la de les polítiques públiques i infraestructures. En alguns aspectes s'està avançant, com en l'habitatge, però en d'altres, com el traspàs de Rodalies, s'avança més lent. En els primers 5 mesos de legislatura s'han tramitat algunes de les lleis compromeses, com la de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, la Llei de Memòria Democràtica o revertir la fiscalitat del Hard Rock. En els pròxims 6 mesos s'haurien de complimentar d'altres, com la Llei Catalana d'Arrendaments Urbans, la Llei del Tercer Sector Social o la Llei per establir la gratuïtat universal en la primera etapa de l'educació infantil.
A tot això, Catalunya ha tancat el 2024 amb gairebé 570.000 treballadors autònoms, 7.000 més que l'any anterior, segons dades de l'Associació d'Autònoms ATA publicades avui diumenge.
Al conjunt de l'Estat s'han registrat 42.000 treballadors autònoms. Ara són més de 3.300.000. A Catalunya, la majoria d'autònoms es concentren a les comarques de Barcelona, amb uns 412.000, el 72% del total. Catalunya aglutina el 16% del total d'autònoms de tot l'Estat. Malgrat l'increment de treballadors per compte propi, en els últims 5 anys s'han produït 2 factors negatius. Es perd teixit entre les petites i mitjanes empreses i han desaparegut 50.000 autònoms i empreses ocupadores. Per sectors, els col·lectius amb més caigudes són el comerç, la indústria i l'agricultura, per aquest ordre. El col·lectiu d'autònoms continua tenint veu de dona. El 2024 ha sumat 22.000 noves autònomes.
En successos, un dispositiu de recerca format per bombers i Mossos d'Esquadra busca un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses, el Vallès Occidental i la muntanya de Montserrat.
El noi va sortir de casa i la tarda per anar a fer una excursió per la zona de Montserrat i se li va perdre la pista. Cap a 2:15 de la nit, la família va alertar els serveis d'emergències de la desaparició i es va trobar el cotxe del jove en un aparcament de Monistrol a tocar del pavelló municipal. La recerca compta amb 10 dotacions terrestres i l'helicòpter dels bombers i se centra al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i a l'entorn del terme municipal de Vacarisses.
En tot això, un noi va morir aquest dissabte a la tarda mentre feia escalada a Odèn, al Solsonès.
La víctima es va precipitar entre 15 i 20 metres mentre feia la paret de canal de la FIA a la via Fills del Vent. L'escalador va quedar penjat de les cordes per sota d'un desplom a uns 150 metres de terra.
Després de la intensa marató comercial que ha tingut lloc les darreres setmanes, des de finals de novembre per la campanya de Nadal i Reis, i amb l'obertura en dies festius inclosos, avui es viu el primer diumenge de rebaixes i el darrer de comerços oberts arreu de Catalunya.
Evidentment, que els negocis tinguin permís per obrir no vol dir que tots ho facin. Sí que ho fan els centres comercials i botigues de grans cadenes, però en el cas del petit comerç hi ha casos que opten per mantenir tancat, tot i ser diumenge de rebaixes.
Precisament el comerç de Reus encara la temporada de rebaixes amb optimisme. Fins al 28 de febrer hi haurà descomptes en diversos establiments de la capital del Baix Camp per buidar l'estoc. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Els comerciants de Reus han iniciat les rebaixes amb bones expectatives després d'una campanya de Nadal marcada per una molt bona afluència de gent als carrers gràcies a l'enllumenat i a les activitats organitzades. Tot i això, el consum ha estat més moderat del que s'esperava, afectat per l'augment del cost de vida. Les rebaixes són ara una oportunitat per donar sortida als estocs i atraure clients que busquen productes a preus més assequibles. Rosa Lucas, presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, destaca que aquestes promocions ajuden a revitalitzar el comerç local, tot i la forta competència del comerç en línia i del pes creixent d'altres campanyes com el Black Friday. Escoltem-la.
Una ciutat sense comerç és una ciutat dormitori i hem d'intentar lluitar perquè els comerços de proximitat cada dia tinguin més vida, cosa que hem de posar a treballar tots des de casa nostra.
Els botiguers confien que la combinació d'ofertes atractives del comerç de proximitat animarà els consumidors a comprar a Reus.
Resta un minut per 3:15, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Aquesta tarda està previst que es dugui a terme el primer tall de la C-16 a Berga per reclamar el desplegament de la T-Mobilitat al Berguedà. La concentració preveu tallar la carretera entre les 4 i les 5 de la tarda al punt quilomètric 99.3, just davant de la boca nord del túnel de Berga.
L'acció està impulsada per Berga Grup Independent, formació present a l'Ajuntament de Berga amb 2 regidors que compliran les amenaces expressades tot just fa 4 mesos en el decurs del ple ordinari del setembre del consistori de la capital. Argumenten que és una enorme desigualtat i una important afectació econòmica el fet que el Berguedà no estigui integrat tarifàriament a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. Consideren que el govern no ha fet cap pas en ferm per a la integració de la comarca al sistema i veuen l'anunci de finals d'any com una mesura dissuasòria. De fet, avancen que mentre l'aplicació no sigui efectiva, s'organitzaran més mobilitzacions.
Deixem la mobilitat per parlar de gastronomia. La pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot commemora els 300 anys de la Font de l'Àngel amb una escultura gegant de xocolata negra.
El propietari Jordi Ferrer explica que feia temps que tenia ganes de representar aquesta figura que s'exposarà a la zona de degustació perquè la gent la pugui veure. Olot FM, Aniol Puigverd.
300 anys no es fan cada dia. Amb motiu d'aquesta efemèride, des de Ferrer Xocolata van pensar que seria bona idea representar la font de l'Àngel d'Olot en xocolata i que fos la mona d'aquest Nadal. Segons el propietari, aquesta és una manera d'homenatjar la font i tots els canvis que ha tingut durant aquests 3 segles. Ferrer explica que era un projecte que feia temps que volia fer per la importància d'aquesta font per a ell, la seva família i el seu comerç.
Aquest, la veritat és que ja portava temps que tenia ganes de fer la font perquè, per dues coses, una, pel repte de reproduir-la i perquè és una cosa que ja ve de tradició de família, perquè el meu pare també ja l'havia fet una o dues vegades, vaig pensar que jo també la volia fer, no? I bueno, això coincidint amb les dates aquestes, doncs vam dir, ostres, és un bon moment.
Ferrer explica que és molt més complicat fer figures petites de xocolata perquè t'has de fixar molt bé en els detalls i tens menys marge. En canvi, figures grans com la Font de l'Àngel tenen el seu grau de dificultat, però són més fàcils de fer.
La cançó
guanyadora
de la primera edició d'Ope Fest
és
Marc Andorell!
Així s'anunciava el passat vespre al Teatre Auditori de Cardedeu que el tema La deixo caure de Marc Andorell era el guanyador de la primera edició del festival Ope Fest de les televisions locals.
Esquerra, jo era un adolescent de ciutat que sentia atrapat enmig del no-res. Però quan de tu més m'allunyava, més volia tornar a trepitjar els teus carrers.
El tema de Marc Andorell era la proposta d'Olot Televisió. El segon classificat va ser Statu Quoniam, de Radio Televisió de Cardedeu. La tercera, Aitana, de Televisió de Costa Brava. Els quarts, Sergi i Miquel, de Canal Terres de l'Ebre. I en cinquè lloc, Soulmates, de Gavà Televisió.
La gala va tenir tots els ingredients d'un gran show: música, ball, espectacle, votacions de les televisions i votació de l'audiència. Van ser més de 3 hores en directe, en una aposta sense precedents a Catalunya. La gala es va poder seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
A tot això és cap de setmana de festes de Sant Antoni en molts municipis de Catalunya, amb els particulars tres tombs en molts emplaçaments. Per exemple, Taradell, a la comarca d'Osona, ha donat avui el tret de sortida al primer del passant d'aquests tres tombs. El poble s'ha reinventat per mantenir la festa viva davant la manca d'animals. Des del 9FM, Guillem Ricó.
De la mateixa manera que van ser pioners en vetllar pel benestar animal i en donar a conèixer el passat del món rural amb restauració de desenes de carros, ara ho són a l'hora de reinventar la festa davant la manca d'animals. Així, aquest matí hi ha hagut menys carruatges enganxats, però el poble s'ha convertit també en un museu. Ho explica el president dels Tonis de Taradell, Josep Perseguer.
Crec que és el sentit que teníem d'agafar, barrejar el nostre patrimoni, que en tenim molt, els artesans que estan a l'alça, i que veus que la gent del carrer està acceptant la festa, que t'agraeix tots aquests carros exposats tot el cap de setmana, que veus que volten, que les escoles divendres a la tarda sortien a veure els carros. Doncs, bueno, si és una manera d'acostar els diferents públics que tenim a Taradell en aquest patrimoni, doncs perfecte. I tornem a girar la roda. Vam anar per una direcció diferent dels tres tombs de Catalunya i que avui en dia tenim una festa de futur perquè sabem cap on hem de treballar.
Al passant hi ha participat una trentena de carruatges i als carrers s'hi han habilitat diferents espais també per mostrar oficis tradicionals i carros que hi estaven vinculats.
Argentona, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Arenys de Munt i Alella, tots municipis del Maresme veuran desfilar els tres tombs, mentre Mataró, la capital, només comptarà amb una benedicció d'animals.
De fet, la vila d'Argentona torna a donar el tret de sortida dels tres tombs de tot Catalunya. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Els tres tombs d'Argentona al Maresme es mantenen com a referent i aquest any han estat dels primers de tot Catalunya en portar-se a terme i se celebren en el marc de la Festa Major d'Hivern de la vila. En conjunt, només 5 poblacions del Maresme veuran com els animals, especialment els cavalls i els carruatges, donen els tres tombs al seu municipi. La festa dels traginers vol recordar el patró dels animals de peu rodó. Aquest n'és l'origen religiós d'una festa que també ha anat més enllà i s'ha convertit en una tradició. S'han de fer tres voltes per la població i habitualment es passa per davant d'una església o imatge del sant des d'on es fa la benedicció dels animals. La setmana vinent serà el torn de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Arenys de Munt. L'última oportunitat de la comarca per veure els Tres Tombs serà a Alella el diumenge 26 de gener.
D'altra banda, la Passió de Cervera estrenarà un nou escenari en la nova temporada de representacions que començarà el 16 de març i s'allargarà fins al 18 d'abril.
Després de mesos de feina, la renovació i el reforç de la tarima ja estan gairebé a punt i la previsió és que els intèrprets puguin assajar-hi d'aquí un parell de setmanes. Es tracta d'una millora urgent, segons el patronat, que permetrà guanyar en seguretat, polivalència escènica i esmorteir el soroll entre escenes. A més, en l'apartat artístic, enguany culmina la dinamització de les tres parts de l'obra amb l'objectiu d'escurçar-la i fer-la més atractiva per al públic jove.
D'altra banda, Love of Lesbian va tornar a omplir Rasmatàs la passada nit en el segon concert per presentar el seu darrer disc, Ejército de Salvación, a la sala del Poble Nou, que celebra 25 anys.
Vinga, Ras, vinga!
El grup, capitanejat per Santi Balmes, va defensar el seu desè àlbum d'estudi davant d'un públic fidel que va respondre als nous temes d'un treball conceptual que exploren l'amistat i la complexitat i va corejar les cançons més mítiques del conjunt. El concert va comptar amb Manolo García com a convidat. Aquest serà l'últim concert de Love of Lesbian a Barcelona abans de l'aturada del grup, que ha anunciat que aquesta serà l'última gira que faran a Espanya fins al 2029.
Les 2:51, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. Bones notícies pels catalans ahir dissabte. El Baxi Manresa va vèncer agònicament a la pista del Saragossa per 92-93 al darrer segon i ara mateix jugaria a la Copa del Rei.
També ho faria la penya, que va sumar un bon triomf a l'Olímpic davant l'Andorra per 93-86. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va guanyar ahir 93-86 a una Moravang Andorra que encaixa ja la seva cinquena derrota consecutiva i està a una sola derrota del descens. El conjunt verdinegre, tot el contrari, està en ratxa, porta 9 victòries en els últims 11 partits a la Lliga ACB i dissabte vinent a Manresa podria jugar-se ser cap de sèrie a la Copa del Rei. El conjunt verdinegre va tenir en 4 jugadors com a gran referent, sobretot Robertson, que amb 22 punts i en els moments calents va ser determinant. També se li van sumar en el joc interior Pustovi amb 17 punts i Antetomic amb 18, que van fer un recital, mentre el jove Yannick Crac amb 15 va ser també determinant en el moment en què van obrir forat en el marcador. 6.000 persones en el Palau Olímpic que van acabar amb una festa perquè van celebrar la classificació per la Copa juntament amb els aficionats verd i negres, traient el bitllet que havien ofert des de la Lliga ACB.
Passem a parlar de la Lliga Femenina, perquè des de 1:15 el Joventut rebia a casa el Baxi Ferrol. Ho ha estat seguint en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Albert Guerra. Albert, bon dia, com ha anat?
Què tal, companys? Bon dia. Doncs ha anat de la millor forma que podia anar, amb una bona victòria de la penya per començar l'any, el 2025, i amb un nom propi que segur que us sona. Màriam Koulibaly ha acabat amb 35 punts, 12 rebots i 43 de valoració. Per tant, gairebé segur que serà una nova MVP de la jornada de Lliga Femenina. La penya no ho ha tingut fàcil. Al davant, Gala Mestres amb 29 punts ha estat la més destacada, però tot i així, amb una gran segona part, amb un parcial de 27-15 a l'últim quart, ha fet que el Joventut guanyés i sumés la primera victòria de l'any.
Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta darrera hora. I parlant de darreres hores, tornem al bàsquet masculí, perquè el Barça se la jugava aquest migdia a Gran Canària, necessitava guanyar si volia tenir opcions de Copa, i ho ha aconseguit patint fins al final amb un ajustat 74-77. Ja sense opcions, el Lleida ha perdut també aquest migdia per 88-81 a la pista de Luca en Múrcia.
Aquesta tarda a les 5, el Girona rebrà el Baskonia. Girona FM, Marta Serres.
Després de la increïble i importantíssima victòria de l'altre dia contra el Barça, el bàsquet Girona podria sumar avui el tercer triomf consecutiu aquest 2025 si supera el Baskonia. L'equip vitorià arriba amb la necessitat de guanyar si vol tenir alguna opció d'entrar a la Copa del Rei, ja que ara mateix és desè classificat després d'haver perdut la setmana passada contra el Real Madrid i només li val guanyar. El conjunt de Pablo Lasso no podrà comptar amb el seu capità, Tadas Sedekerskis, ni tampoc amb el seu millor home, Marcus Howard, que és dubte fins a última hora, ja que està tocat al genoll i ja no va poder jugar el partit de divendres d'Eurolliga. Per part dels gironins, Moncho Fernández podrà comptar amb tothom, menys amb Ibs Fons, que segueix de baixa des de fa setmanes. Tant la temporada passada com l'anterior, el Baskonia va endur-se els partits a Fontejau. A veure si avui, però, amb el canvi de dinàmica, els blanc i vermells segueixen amb línia ascendent i aconsegueixen una victòria que els deixaria pràcticament fora del descens.
I del bàsquet Girona masculí a l'Uni Girona femení, que visitava la pista del Celta aquest migdia. Ho ha estat seguint el company de Girona FM, en Jan Torrent. Jan, bon dia, com ha anat?
Hola, bon dia. Doncs l'Uni Girona torna a guanyar. Ha vençut el Celta Femxa 52-83 en un partit que ha anat de menys. A més, en el primer període ha anotat només 11 punts, un dels parcials amb menys anotació de tota la temporada. En el segon període ha sigut el quart de la remuntada, remuntada amb nom i cognom. Borislava Ristova, 11 punts consecutius en 4 minuts, per passar del 19-11 fins al 23-22. A poc a poc, el conjunt de Roberto Iñiguez ha trobat la seva identitat i ha pogut marxar del descans amb una diferència de 4 punts, amb el 28-32. La represa ha sigut el millor quart de tot el partit, anotant 27 punts i només deixant el Celta Femxa amb 11. Clou Vivi s'ha sumat a la festa de Ristova, igualant els 20 punts de la jugadora exterior, i Miniature i Lunquis amb 12 i 13 s'han sumat a la festa. El pròxim partit de l'Uni Girona és a Fontejau el dijous 16 a 8:15, en què haurà de remuntar 12 punts al PECS hongarès per continuar viu a l'Eurocup.
Gràcies, Jan, per aquesta darrera hora. Tot això, ahir el Cadí la Seu va caure per 76-79 davant el Gran Canària. D'altra banda, en hoquei patins, des de 1:15 d'aquest migdia jugava la tercera jornada de la màxima categoria masculina unificada.
El partit més destacat s'ha jugat a Reus. Els del Baix Camp, que eren segons classificats, rebien el Barça, líder intractable fins ara. El duel ha acabat amb 1-2. Victòria blaugrana remuntant la diana inicial dels locals.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. You're beautiful.
Notícies en xarxa.